Bon dia. Soc l'Albert i vaig a presentar una nova edició del programa Músiques del segle XX. Avui, en directe, avui que estem a dissabte 26 de setembre, ara són les 12 i 7 minuts i comencem, doncs, aquesta nova edició del programa. Comencem amb aquesta música del compositor de Letònia, Arvo Pärt, compositor contemporani, actual, que està ara mateix en actiu. I això és perquè avui anem a parlar dels anys 90, anem a situar el nostre programa a l'any 1992. Sabeu que Músiques del segle XX és un programa de música i també d'història, un programa en el qual aboquem i escoltem la música d'un any del segle XX i també aboquem el seu context històric. I avui, com us deia, parlarem de l'any 1992. Aquesta música que estem escoltant és una música que es diu... Hem escoltat primer una que es diu De Profundis i ara estem escoltant The Woman with the Alabaster Box. Són del compositor Arvo Pärt, compositor letó de Letònia, compositor postminimalista que fa una música per sinfònica, per orquestra, i en aquest cas són composicions seves per cor, per coral, composicions amb una inspiració religiosa, realment una mica, a part de ser minimalista, s'aboquen també o recorden músiques del segle XVI, del segle XVII. Dintre d'aquesta tendència de la música clàssica de finals del segle XX, d'una mica tornar a abocar la música clàssica del passat amb una espècie de nostàlgia després d'haver destrossat la tonalitat, després d'haver trencat amb totes les normes de la música clàssica i romàntica, doncs d'una mica del desig de tornar a l'estabilitat que donava la tonalitat en la música anterior al segle XX. anys 90 en els que, des del punt de vista de l'economia i la política, el neoliberalisme, les doctrines neoliberals, doctrines que propugnaven acabar amb el pacte social que hi va haver a Europa durant els anys 50, 60 i 70, i proposaven tornar al liberalisme clàssic, al liberalisme de principis de segle i de final del segle XIX, que era el lliure acció de les forces del mercat sense que l'Estat intervingués. Disminuir l'Estat al mínim, disminuir el sector públic al mínim, reduir els impostos als rics i propiciar que l'Estat sigui, com deia, el mínim, per tant privatitzar els sectors públics que hi havia durant els anys 60, 50, 70, tant els sectors industrials com els de serveis públics, privatitzar-los al màxim i fomentar el lliure moviment de capitals per tot el món. Bé, això que va començar als anys 80 amb, amb Margaret Thatcher a Gran Bretanya, a Anglaterra, i amb el Ronald Reagan als Estats Units, aquesta corrent política i econòmica, doncs, als anys 90 sembla que s'ha imposat definitivament. Sembla que s'ha acabat amb les doctrines keynesianes d'economia, les doctrines que van propiciar l'estat del benestar tant als Estats Units als anys 30-40 com a Europa als anys 60-70, i sembla que definitivament s'han imposat aquestes idees neoliberals amb economia i políticament es reflecteixen amb els governs que hi ha. Als anys 80, amb un agreujament d'aquest triomf del neoliberalisme, que és que ja no només propugnen aquestes teories, aquestes doctrines i aquestes polítiques els governs de dretes, els governs conservadors, sinó que també els governs socialdemòcrates es passen al neoliberalisme també, amb la corrent que s'anomena socioliberalisme, corrent que està representada als Estats Units per el president demòcrata Bill Clinton, que havia iniciat el seu govern l'any anterior al que estem avui, el 1991, i també Anglaterra, Gran Bretanya, pel laborista Tony Blair. Aquests dos presidents són els representants màxims de la corrent socioliberal, que és una corrent, bueno, a part d'altres que parlarem després quan parlem d'Espanya, en el cas de Felipe González també, que propugnen, doncs, que els partits socialdemòcrates o laboristes, en el cas de Gran Bretanya, pràcticament s'identifiquin amb les tesis neoliberals aquestes que van propugnar els seus antecessors conservadors, Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Per tant, el neoliberalisme, amb la seva versió conservadora o amb la seva versió socioliberal, doncs sembla que ha triomfat definitivament en aquests anys a Occident i de fet a tot el món, perquè, com veurem després, el sistema comunista l'any 1991, l'any anterior, s'ha esfondrat definitivament amb la dissolució de la Unió Soviètica i l'entrada del capitalisme a tots els antics països estats comunistes, conseqüència d'aquest esfondrament del comunisme a la Unió Soviètica. I bé, doncs, dins d'aquesta Europa neoliberal, Europa, ja us dic, no tan sols l'Europa occidental, l'antiga Europa capitalista, com l'Europa oriental, l'Europa antiga, Europa socialista, que ja s'ha convertit també al capitalisme, l'Europa de la Unió Soviètica, però també de Polònia, Txecoslovàquia, Hongria, Romania, Bulgària, Iugoslàvia, aquests països que havien sigut abans comunistes o amb l'òrbita del comunisme soviètic, doncs en aquesta Europa neoliberal es produeix, aquest any 1992, s'està produint la primera guerra en sol europeu després de la Segona Guerra Mundial, que va ser la guerra de Bòsnia. Efectivament, el 1991 es desintegra l'antiga Iugoslàvia, que era un estat multinacional que agrupava diverses nacionalitats, i un estat que les tenia dins com a regions, amb bastanta autonomia, però formant part d'un únic estat. I aquesta desintegració es produeix en primer lloc per la independència de les regions o nacionalitats de Croàcia i Eslovènia, s'independitza el 1991 de Iugoslàvia. Independència que es produeix amb l'aquiescència i, de fet, amb l'impuls per sota mà d'Alemanya i de la Unió Europea, que fomenten aquesta desintegració de Iugoslàvia. I també al darrere de tot els Estats Units i l'OTAN també. Aquesta independència, l'any 1992, que avui estem abocant, al febrer d'aquest any, una altra regió de l'antiga Iugoslàvia, que és Bòsnia-Hercegovina, també s'independitza de Iugoslàvia. Independència, però, a veure, Bòsnia-Hercegovina és un estat multiètnic on hi havia una part de la població que eren els bosnis, que eren de religió musulmana i eren una ètnia determinada, però hi havia una altra part de la població, que eren els serbobosnis, que eren de religió, diguéssim, ortodoxa i eren afins ètnicament als serbis, que eren els que protagonitzaven l'ètnia predominant a l'antiga Iugoslàvia, o el que queda de l'antiga Iugoslàvia. Llavors, aquesta independència de Bòsnia d'entrada ja és conflictiva perquè s'hi oposen els serbobosnis. Llavors, immediatament, entra en guerra l'exèrcit fidel al nou estat, el nou estat de Bòsnia, que està aliat amb la nova república de Croàcia, contra unes guerrilles dels serbobosnis que els dona suport al que queda l'antiga Iugoslàvia de majoria sèrbia. Llavors hi ha una guerra civil molt cruenta que va durar fins a 1995, o sigui, que va durar 4 anys, amb la qual hi ha una sèrie de canvis d'aliances, perquè mentre al principi Bòsnia, la Bòsnia que s'ha independitzat i que vol ser un estat independent de majoria musulmana, té el suport de Croàcia, però el 1993 es trenca aquesta aliança i el nou estat de Bòsnia es troba amb dos fronts de guerra, un contra Croàcia i un altre contra la Iugoslàvia, diguéssim, de majoria sèrbia. Aquesta guerra té el seu punt més... O sigui, que Bòsnia es troba entre dos focs. Aquesta guerra té el seu punt més cruent l'any 1995, en la qual l'exèrcit serbobosni de Mladic, un radical nacionalista serbi que actualment està sent o ha sigut jutjat pel Tribunal Internacional de l'AIA com a genocida, doncs aquest Ratko Mladic, aquest serbobosni, ocupa la ciutat bòsnia de Srebrenica i mata 8.000 civils, amb una de les matances dels genocidis més importants dels que s'han produït a Europa. També l'exèrcit serbobosni o serbi, amb suport dels serbis de Iugoslàvia, bombardeja Sarajevo, que pateix molts bombardejaments. I finalment l'OTAN decideix intervenir en vista d'aquests genocidis, o per qüestions d'interès geoestratègic, per les dues coses. L'OTAN intervé, o sigui, l'OTAN vol dir l'exèrcit dels Estats Units, bombardeja els serbobosnis i aconsegueix, finalment, el desembre de 1995, el president Clinton presideix l'acord de Dayton, amb el qual es finalitza la guerra i es constitueixen, per una banda, l'estat de Sèrbia i, per altra banda, l'estat de Bòsnia, estat en el qual hi ha una sèrie d'autonomies en les quals hi ha els diferents, per una banda, els bosnis de majoria ètnica bòsnia musulmana, per altra banda, els serbobosnis i per altra banda, els croatabosnis. Llavors, és un estat molt inestable que fins avui en dia encara no té una estabilitat política ben definida. Bé, llavors, en aquest any 1992... Perdoneu, Bòsnia es troba sumida en aquesta guerra que ja us dic que va causar 5.000 morts militars i 5.000 víctimes civils, la majoria bòsnies, i 2 milions de desplaçats. Desplaçats que ens recorden el que està passant ara amb els desplaçats amb motiu de la guerra de Síria. Doncs bé, ja en aquest any 1992, o en aquests anys principis dels 90, es va produir un fenomen de desplaçats de bosnis, ja us dic 2 milions, cap a altres països d'Europa. Espanya s'ha de recordar que va acollir 2.500 bosnis desplaçats. Bé, i per a... Abocant aquesta guerra de Bòsnia, us posaré una música que es va publicar aquesta 1992, que avui estem abocant, música d'un bosni que es diu Goran Bregovic, que va triomfar a tota Europa i tot el món amb la seva música, diguéssim, música rock, però també amb incorporacions de la música popular o folklòrica del seu país, de Bòsnia. És un músic que va actuar molt per tota Europa, Espanya ha vingut moltes vegades, encara segueix actuant. I anem a escoltar una cançó que s'ha fet molt famosa, d'aquest Goran Bregovic, que es va publicar l'any 1992, que es diu Alcohol.
Go!
Goran Bregovic. Escoltarem una altra música que us volia posar avui, que és una música d'un grup europeu, un grup britànic, que no va durar molt, un grup de música rock, un grup post, que feia una música post-punk, que no va durar molt de temps, però que, i com a tal grup, potser no és molt transcendent en la història de la música pop, però ho és perquè és el grup amb el qual va debutar una cantant islandesa, Björk, que sí que després, en la seva carrera en solitari, s'ha convertit en un dels artistes més importants del finals del segle XX i també del segle XXI. Anem a escoltar, doncs, per aquests The Sugar Cubes amb Björk. Anem a escoltar aquesta, crec que és la cançó que es diu Hit.
Was
sí que la tinc. Després, que és una música clàssica que s'estrena aquest any 1992. És una música d'una música contemporània, de música contemporània russa, d'aquesta Rússia que es va sortir de la Unió Soviètica desintegrada. És una artista que es diu Sofia Gibalduina. És una música simfònica aquesta per orquestra d'arc, però que també intervé una cinta, o sigui que és una música de mescla de simfònica i electroacústica. Està tocada pel Kronos Quartet i amb el fons d'aquesta gravació d'aquesta cinta, i es diu Quartet per arc i cinta número 4 de Sofia Gibalduina.
Thank you.
Hem estat escoltant aquesta música de Sofia Gvibalduina, compositora soviètica o russa, perquè estem l'any 1992 i la Unió Soviètica ja no existia, com hem dit al principi, des de l'any anterior. Heu vist que és una música totalment avantguardista i amb la línia de les avantguardes dels anys 60, 70, i que contrasta una mica amb la música que s'estava fent en aquests moments a l'Europa Occidental i als Estats Units, que era una música que, com us he dit abans, per una banda tenia una nostàlgia de la música tonal, de la música tonal romàntica i clàssica, i per altra banda estava en la línia del minimalisme, de la repetició. En canvi, els països de l'Europa de l'Est i alguns països del Tercer Món són els que mantenen aquests anys 90 la flama de la música. Comentar que en aquest 1992, també com a fets relacionats amb el medi ambient, es detecta una important disminució de la capa d'ozó. Es detecta en aquest any que aquest problema s'està agreujant molt. I també es produeix una de les reunions internacionals més importants, de fet la primera amb la qual es va a nivell internacional es va declarar que hi havia un problema greu amb el medi ambient i que s'havia de posar remei a aquest problema, que és la cimera de Rio de Janeiro, que es va fer en aquest any 1992, cimera a la qual es van definir unes estratègies en diversos aspectes per solucionar els problemes del medi ambient, per una banda una estratègia contra el canvi climàtic, que ja es començava a notar en aquell any que encara fa 30 o 30 i pico d'anys, estratègia que s'ha de dir que després no s'ha portat a terme. Es van fer diverses reunions successivament a diversos llocs, es va fer el protocol de Kyoto més tard i realment aquestes es van prendre resolucions que després es van complir molt a escassa mesura, i avui en dia ja tenim aquest problema del canvi climàtic que s'ha fet molt més gran que era l'any 92. Per cert que aquest hivern, aquest mes de desembre, a París tenim una cumbre sobre el canvi climàtic que es diu COP21, de la qual esperem per la pervivència de la raça humana que surtin resolucions més efectives i que els països es comprometin realment a solucionar aquest greu problema del canvi climàtic que, que està amenaçant realment, ara ja com una amenaça totalment real, el futur de la raça humana i del planeta. Doncs bé, aquest any 92 hi ha la primera reunió internacional per enfrontar aquests problemes a Rio de Janeiro. I dintre d'aquest marc, doncs, segueix evolucionant, segueix produint música pop i rock, a part del pop i rock comercial, del qual en aquest programa jo no prefereixo no parlar-ne gaire, doncs segueixen havent-hi músics i grups de pop i rock que fan coses interessants. Un d'ells és el grup Nirvana, un grup que és dels Estats Units, grup que se'ls va anomenar grup grunge, de música grunge, que jo crec que musicalment no és massa identificable. Eren un grup de fet que estaven, jo crec, en l'estela del post-punk, i hem escoltat aquest grup Nirvana d'un disc que van treure aquest any 1992, una peça que es diu, el disc es deia Incesticide i la peça es diu Aneurism Nirvana. We'll be right back. Nirvana, grup que publica en aquesta 1992 aquesta cançó que hem escoltat ara, amb Aneurisme. I en aquesta 1992 també està viu i ben viu la música rap i el hip-hop. Aquesta tendència artística i musical que es va iniciar a mitjans dels anys 80, a l'any 1992 segueix viva entre els joves afroamericans i també entre els joves de tot el món, perquè ja s'ha arribat a fer una música de totes les, en general de les minories racials, i també de tota la joventut de tot el món en general. I un dels grups capdavanters del hip-hop, que és el grup Public Enemy, el duo de Nova York Public Enemy, publica aquest any, que estem parlant, un disc del qual anem a escoltar el disc que es diu Apocalipsi 91, i anem a escoltar una peça que es diu Night Train. Public Enemy.
Me. Who am I to tell a lie? Rather push the bush. Hope the cracker gets crushed. I'm rolling with rush. Leader of the bum rush. Rushing, I ain't. We're spreading like paint. Looking at the pot I got and it's kicking. But it ain't chicken, but it's living for a city so sick and tired. I've seen Buck Wild. Pile in a file, see now or child. It's better never been no worse than this. I'm on a night train. Then hope you don't miss it. Give you what they got to give, you just go. You mustn't just put your trust in every brother you. So don't give a damn, cause they the other man. What's in a bar?
Public Enemy, el duo de raperos de Nova York que traien aquest any 1992 aquesta cançó que acabem d'escoltar. I ara canviem de rotllo i anem a escoltar una música ben diferent de... Anem a la música clàssica, tornem a la música clàssica i anem a escoltar un compositor nord-americà, John Adams, que és un dels compositors més importants de vius actualment, de música clàssica, diguéssim. És un compositor que es movia amb la ona del postminimalisme, o sigui, la música repetitiva que van inaugurar als anys 70 els Philip Glass i aquests músics americans, estadounidencs. I músic John Adams, que la seva obra més famosa és una òpera que es diu Nixon in China, una òpera que és de les òperes contemporànies més representades. Però ara anem a escoltar una música sinfònica per orquestra que va composar aquesta en 1992, que va estrenar, i que es diu Grand Pianola Music. Anem a escoltar un fragment, perquè és bastant llarg, anem a escoltar un fragment d'aquesta Grand Pianola Music de John Adams. Thank you. gran pianola music de John Adams, música, de fet dura mitja hora, us he posat només un fragment, música que està clara, es pot encaixar clarament dins de la tendència o l'estil musical del minimalisme, si bé també introdueix elements, diguéssim, d'aquest retorn a la tonalitat que he explicat abans, que caracteritza la música dels anys 90 europea i americana, junt amb el minimalisme. Bé, i després d'escoltar aquest fragment de música clàssica, era un piano i una orquestra sinfònica, ara parlarem de Llatinoamèrica, tant de aspectes polítics com de la música rock que es feia allà. Llatinoamèrica, en els anys 90, hi ha diversos fets remarcables. Per una banda, es dona el Premi Nobel de la Pau, aquest any 92 que estem abocant avui, a la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú. És un premi que és un homenatge a les lluites que havien tingut durant els anys 70 i 80 els pobles indígenes i en general els pobles centroamericans contra les dictadures militars armades i fomentades per els Estats Units d'Amèrica. Aquestes dictadures durant els anys 80 cauen gairebé totes, excepte en el cas de Perú, que el governant que es va dir Fujimori, encara que va pujar al poder per unes eleccions, després va fer un autocop i es va convertir en un dictador que sí que va estar durant els anys 80 a Llatinoamèrica. Els altres països, el que acostuma a passar és que hi ha règims democràtics, però governats per governants d'aquesta tendència socioliberal, governants que pretesament governen pel poble o estan dintre de partits que es diuen socialistes o d'esquerres, però que en realitat porten a terme polítiques totalment neoliberals de privatització de tot el sector públic, de rebaixa dels impostos als rics i de rebaixa dels serveis públics i dificultar els serveis públics i privatitzar-los, i per tant de a favor clarament del capitalisme i de les classes dominants. Així tenim el cas de Mèxic, que governa Salinas de Gortari, que és un governant que va privatitzar moltes empreses públiques de Mèxic. A Mèxic tenia un sector públic molt important derivant de la seva revolució, i que va negociar amb els Estats Units d'Amèrica el Tractat de Lliure Comerç, que es va aprovar l'any 1994, i que va provocar també l'aixecament de la insurrecció zapatista a Chiapas, que ja en parlarem quan arribem a aquest any 1994 amb aquesta sèrie Músiques del segle XX. Argentina també, aquest any 92, governa el peronista conservador Carlos Menem, que també va aplicar les polítiques neoliberals a tope, a pesar de ser d'un partit peronista que es deia que governava, diguéssim, pel poble, i que efectivament ha tingut etapes o tingut ales d'aquest partit que eren més socialdemòcrates o socialistes, però aquest Carlos Menem era d'àrees més de dretes i més neoliberal, i va governar aplicant polítiques neoliberals. També a Cuba, que era l'únic país, diguéssim, comunista del continent americà, es troben l'any 1992, enfronten el que es va anomenar període especial, perquè a partir de la caiguda de la Unió Soviètica l'any 1991 se'ls acaba l'ajuda i l'intercanvi comercial amb la Unió Soviètica, es troben sotmesos a l'embargament dels Estats Units, que en aquest any 92 encara es recrudueix més aquest embargament dels Estats Units d'Amèrica. Per tant, es troben amb unes grans dificultats i amb una depressió econòmica que s'intenta pal·liar diversificant l'economia, que fins a llavors depenia molt de les exportacions de sucre i altres productes a la Unió Soviètica, i que això es talla, aquests ingressos de divisa a partir de les exportacions a la Unió Soviètica es tallen a partir de l'any 1991. Llavors és aquest període especial de grans dificultats econòmiques i socials en general per a la població de Cuba. També es troben grans dificultats perquè se'ls talla el flux de petroli de la Unió Soviètica, fet que a partir de l'any 1998 es soluciona a partir de que entra el govern el president Chávez a Venezuela, i llavors tenen petroli del petroli veneçolà i millora, però en aquest any 92 estan amb unes grans dificultats econòmiques i socials al poble cubà. Bé, llavors anem ara a fer una visió del pop llatinoamericà, aprofitant que estem parlant de Llatinoamèrica, i primer escoltarem un grup argentí, un grup que a mi m'agrada molt, que es diu Bersuit Vergabarat, un grup que fa una música pop de gran qualitat i rock, però i que també va ser un grup polític, molt crític amb el Carlos Menem i amb les polítiques neoliberals d'aquest govern, i això es mostra amb les seves lletres. Anem a escoltar una cançó que es diu, per Bersuit Vergabarat, una cançó que es diu del disc Libertinaje, i es diu Se Viene. A veure si la trobo. Vaja, aquesta sí que la tinc. Val.
Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también.
Suït, Vergabarat, amb la cançó que acabem d'escoltar, un grup argentí de rock que jo crec que és molt interessant, com en general tot el rock sud-americà que es fa als anys 90, que jo penso que en certa manera és més interessant potser que el rock que es fa a Europa i als Estats Units. Un altre grup que escoltarem ara és un grup mexicà, aquest sí que es va fer més popular i encara segueixen tocant, perquè Bersuit ja es va dissoldre, però aquest segueix tocant i és el més conegut per ser de rock llatinoamericà, és el grup Manà. I aquest any 1992, que avui estem abocant, treuen un disc que es diu... És un disc que es diu D'onde jugaran los niños, un disc ecologista que es queixa de la destrucció del planeta. I hem escoltat d'aquest disc la cançó que es diu precisament D'onde jugaran los niños. D'onde jugaran los niños, disc publicat l'any 1992, que avui estem abocant. I per acabar aquest recorregut pel pop o la música popular llatinoamericana, escoltarem un disc del cantautor cubà Silvio Rodríguez, un disc que va publicar aquest any que avui estem, disc que es diu Silvio, com el seu nom, i que va publicar en aquest any en el qual Cuba estava en aquesta situació tan difícil del període especial. Anem a escoltar doncs d'aquest disc la cançó que es diu... ¿Quién fuera? Silvio Rodríguez, un gran compositor, gran cantant i també gran guitarrista, com heu escoltat en aquesta cançó. I ara anem a parlar, per acabar el programa, anem a parlar d'Espanya. Espanya, any 1992, està governant el PSOE i Felipe González, que governava des de fa 10 anys abans, des del 82. Felipe González i el PSOE en aquest any, bueno, després de que Espanya va entrar a la Unió Europea i a la OTAN l'any 1986, l'any 1992 és una mica l'any del tomb del PSOE i de Felipe González, perquè per una banda és l'any on aconsegueixen el seu més gran èxit internacional, que és la celebració dels fets del 92 a Barcelona, als Jocs Olímpics, i a Sevilla, a l'Expo, que una mica són la posta de llarg de l'Espanya democràtica i de l'Espanya del PSOE davant del món. Tot el món reconeix Espanya com un país de primera fila. Però d'altra banda, també, a part d'aquest fet que podíem dir va tenir una cara positiva de cara al reconeixement d'Espanya i al fet de que Espanya es posés en un primer pla internacional, també va tenir una sèrie de conseqüències negatives. Doncs en aquest any Espanya ja, a partir d'aquest any, comença a haver-hi incrementar-se l'atur exponencialment, dintre d'un fenomen que era no sols espanyol, sinó que era de tota l'economia occidental. I també es comença a incrementar l'aplicació de polítiques neoliberals per part del govern de Felipe González, polítiques de privatització del sector públic, que Felipe González va començar, i és veritat que qui les va culminar va ser el govern posterior de José María Aznar. I també es comencen a destapar els casos de corrupció d'aquest govern del PSOE, els casos de Roldán, de Navarro Rubio, tots aquests casos que al final van portar a que el PSOE fos derrotat a l'any 1996 per part del Partit Popular i per José María Aznar. Bé, doncs dintre d'aquest any 92, que com us dic va ser un any que tenia aspectes positius i negatius, segons la meva opinió, clar, això ja considera que tot va ser negatiu, que els Jocs Olímpics de Barcelona i l'Expo de Sevilla no van servir per res, que només van servir per accentuar el caràcter neoliberal d'Espanya. En fi, això ja és opinable. Bé, vaig estar temptat de posar-vos algunes de les músiques que es van crear pels fastos olímpics, de posar-vos el famós l'himne Barcelona, que va cantar Freddie Mercury i Montserrat Caballé, o l'Amics per sempre de los Manolos, però vaig pensar que no havia de caure amb tamanyes, amb semejantes horterades. I us vaig a posar una altra música que es va estrenar aquest any 92, unes altres músiques, si em dóna temps de posar-ne dos, de moment una segur que em donarà temps. Us vaig posar d'un disc que va publicar Rosendo, el rocker, diguéssim, heavy metal Rosendo, que és un disc que es diu La Tortuga. Us vaig posar una cançó que es diu Los de Siempre.
Hoy salgo a pasear. los pillan de marrón.
Rosendo, Los de Siempre, i amb aquesta cançó despedim aquest programa d'avui de música del segle XX, programa dedicat a l'any 1992, i us emplacem doncs, per tornar-nos a escoltar el programa proper, que serà el dissabte 10 d'octubre. D'acord, doncs fins al 10 d'octubre, que tingueu una bona quinzena i ens escoltem doncs d'aquí 15 dies.
Música del segle XX.
Un programa coneix música i història.
D'un temps proper i interessant.
I de tots els gèneres i estils.
Ja.
Rock.
Pop.
Música de ball.
Música per teatre i cine.
Flamenco.
Música clàssica.
Música popular.
Folk.
Cantautor.
Tot això ho podeu escoltar
els dissabtes de 12 a 1 i mitja.
A Contrabanda, el 91.4 de la FM.
El programa de música i història
Músiques del segle XX.
wasn't very large. There was just enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little amp, with a sign on the front said Fender Champ and a second hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar.
We could jam in Joe's garage. His mama was screaming and his dad was mad. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we would play it all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong. All we did was bend the string like, hey, down in Joe's garage. We didn't have no dope or LSD, but a couple of quarts of beer would fix it so the intonation would not offend your ear. And the same old chords going over and over became a symphony. We could play it again and again and again, cause it sounded good to me. One more time. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming, turn it down. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we were playing all night long. It was all we knew.